els festivals més bèsties del món, aixuga un deute amb els fans catalans perquè ara feia 15 anys de l'última visita quan el 2009 van omplir el pavelló olímpic de Badalona.
El CEO truba la falta, ha cambiado mucho desde la última vez que nos vimos.
Amb la sala convertida en una olla a pressió, el grup es va passar una hora i tres quarts repassant èxits de tots els seus àlbums com Human, Mr. Brightside o Somebody Told Me. Van arribar de moltes parts del món que van vibrar com mai amb un concert on també hi era l'Albert Buscarrons.
The Killers visitaran 5 ciutats europees aquest estiu, 4 d'elles al Regne Unit i Irlanda. Només a Londres aplegaran 120.000 persones, el que ens ajuda a calibrar l'excepcionalitat d'aquest concert exclusiu que han viscut només 2.000 assistents. Sabem que la banda ha aprofitat la visita a Barcelona per fer un concert privat per oferir aquest show, però no han explicat els motius per fer-ho en un aforament tan reduït i a Rasmatàs, tot i que és on ja van tocar el 2006 en una de les 4 visites que han fet a la capital catalana. El líder Brandon Flowers ha tornat amb escreix l'energia que li enviava el públic i un cop més ha desbordat carisma i ha jugat a la seducció mentre no fallava una sola nota. El dia 26 d'aquest mes comencen una gira que a l'agost tindrà un cicle d'un mes d'actuacions a la seva ciutat, Las Vegas, on tocaran íntegrament el seu primer disc Hot Fuzz, que ara fa 20 anys. Aquest concert ha estat un autèntic regal d'una banda que acumula anys de solvència a l'escenari i un repertori a prova de foc.
Avui els Killers tornen a actuar a Barcelona, ho fan al Palau Sant Jordi, però això sí, és un concert privat només pels que estan a la convenció de McDonald's que es fa aquests dies a Barcelona. Una actuació en què estaran acompanyats de Dua Lipa, que fa uns dies que és a la capital catalana. I precisament les piscines olímpiques de Montjuïc, a Barcelona, són l'escenari del nou videoclip de la cantant. Dua Lipa ha gravat un tema titulat Illusion, que sortirà avui mateix. Ara bé, ja ha publicat un avançament del vídeo. Les imatges podem veure Dua Lipa en diferents punts del complex esportiu barceloní. Mentrestant, així sona el més nou del Tomeu Penya.
Per a lo que més li agrada el viure damunt un arbre, damunt un arbre.
I també Guillem Gisbert farà avui un assaig públic amb a la sala La Capsa del Prat de Llobregat. I em passen una notícia a última hora, ho acabem de saber, la causa del tsunami democràtic suma encara un altre exiliat. Si ahir Oleguer Serra de la Junta d'Òmnium feia públic que s'havia traslladat a Suïssa, ara ha estat el periodista de La Directa, Jesús Rodríguez, el que ha comunicat que també s'exilia en una entrevista a La Directa. Recordem que Jesús Rodríguez va descobrir el novembre que és una de les 12 persones que el jutge Manuel García Castellón investiga per terrorisme a la causa del tsunami a l'Audiència Nacional. Per això, davant del risc d'acabar empresonat, ha decidit marxar de Catalunya i instal·lar-se a Suïssa. El mateix Jesús Rodríguez ho acaba de fer públic a través d'un vídeo de La Directa. Escoltem-lo. A veure si tenim aquest document del tsunami de Jesús Rodríguez. Som-hi.
Després d'uns mesos d'escalada dialèctica instigada per la cúpula del poder judicial, el PP i Vox, només tenia dues alternatives. Asseure'm a declarar davant d'un jutge conxorxat amb l'extrema dreta, amb el perill d'un empresonament arbitrari, o preservar la meva llibertat i l'exercici de la tasca periodística des de l'exterior del país. La meva opció ha estat l'exili. Una decisió difícil i dolorosa, que m'allunya de la gent que m'estimo, de la redacció de La Directa i del barri de Sants, però que em dóna l'oportunitat de seguir lluitant.
Jesús Rodríguez Dol s'ha exiliat a Suïssa i, de fet, ell mateix explica que està en contacte amb la resta d'investigats per terrorisme al cas Tsunami, que també han marxat de l'Estat. Són Rubén Wagensberg i Oleguer Serra, tots dos ara instal·lats a Ginebra. Tots tres se sumen a Marta Rovira i Carles Puigdemont, que es van exiliar fa 6 anys per la causa de l'1 d'octubre, però que ara també estan en el punt de mira de García Castellón. Per cert, coincidint amb l'exili d'Oleguer Serra i de Jesús Rodríguez, Òmnium Cultural ha desplegat avui, a primera hora del matí, una pancarta gegant a la T1 de l'aeroport del Prat amb una advertència als visitants en anglès. Traduït al català, el missatge diu: estimat visitant, recorda que a Espanya protestar és terrorisme. Porta't bé. Aquest matí podem parlar amb Jesús Rodríguez, amb Rubén Wagensberg, avui aquí al Bonarracú. Ho farem a partir de les 10 del matí. Anem a la resta dels esports. Aquesta hora el Mònarracú pot avançar al pròxim rival de la selecció catalana de futbol. Serà Panamà. que actualment es troba dins del rànquing FIFA de les 50 millors seleccions. És la número 46. El partit dimecres 29 de maig a la nova Creu Alta de Sabadell. És a dir, 3 dies després que s'acabi la Lliga de Primera. Serà el retorn de la selecció catalana 2 anys després del seu últim partit. Per cert, ja tenim data pel Girona-Barça de la segona volta de la Lliga. Dissabte 4 de maig a Montilivi, 6:45 de la tarda. I quan falta justament mig any perquè remqui la Copa de l'Amèrica de Vela al Port de Barcelona, s'ha presentat la tripulació de l'únic equip espanyol que hi participarà. Es tracta del Sail Team BCN i competirà a les categories femenina i juvenil. Benjamí Puigdevall, CEO d'Imagine de CaixaBank, entitat que dona suport a aquest equip, assegura a RAC1 que és un pas per la història.
Això ha sigut com dèiem, un primer pas per fer una primera aposta per una competició on no hi ha hagut mai presència de cap equip espanyol i que ojalà després d'aquest primer pas pues, en vinguin més i algun dia pues, tinguem una tripulació pues, competint en la màxima categoria en el top de la Copa Amèrica, no? Però jo crec que hem d'estar prou satisfets de per primera vegada pues, aconseguir tenir aquests dos equips espanyols participants la primera vegada pues, que passa aquest esdeveniment en una ciutat com a Barcelona.
I el dia que comença el Masters d'Augusta, un dels tornejos més prestigiosos del golf, com sempre es fa als Estats Units, i aquest any el basc John Ram defensa el títol. El trànsit.
La xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya us ofereix aquest espai.
Anem a comptar cotxes com cada matí al trànsit, com cada matí des del RAC i com cada matí ara amb la Carla Buigas. Bon dia.
Bon dia. Matí d'incidències a les rondes de Barcelona. Un accident a la ronda de dalt provoca 7 quilòmetres de retenció en sentit nord des del Nus de Llobregat fins Sant Gervasi. Es talla un carril i també hem de destacar a la ronda litoral hi ha un carril tallat per una avaria en un autobús al moll de la Fusta. Hi ha 8 quilòmetres de cua des de la zona franca en direcció al Nus de la Trinitat. Una situació, com dèiem, molt complicada a la capital catalana que afecta també a les entrades de la ciutat. Congestió a la B23 i la 2 des de Molins, com també la C31 amb 6 quilòmetres de retenció i la C32 amb 4 quilòmetres. I no són les úniques incidències aquest matí les carreteres catalanes. També un accident a la C32 a l'Ella, al Maresme, provoca a hores d'ara 5 quilòmetres de retenció en sentit sud i també es talla un carril, així que molta paciència. També destacar dificultats a la P7 a Sant Cugat en sentit nord i a Santa Perpètua en sentit sud. És tot des del RAC, bon dia.
Si aquestes són les reaccions dels clients de Mazda sobre l'atenció que posem en els detalls...
Uau, que maco.
Mare meva.
Quina qualitat.
Imagina't com serà conduir els nostres cotxes. Mazda CX-30, el SUV híbrid amb 6 anys de garantia i etiqueta Eco. Crafted in Japan. Prova'l a la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant de Willy Wonka. Suposada experiència immersiva sobre aquest personatge de ficció que es va fer a Glasgow, l'esdeveniment es va acabar fent viral per la tristesa de les instal·lacions. És un magatzem a les afores de la ciutat molt poc decorat, només amb alguns accessoris de plàstic, un castell inflable, alguns pòsters, uns pares indignats dels que havien cobrat 40 euros per entrar-hi, ho van denunciar a les xarxes i van acabar tancant al cap de només mig dia. De fet, l'incident va provocar desenes de memes i va arribar fins i tot a la Cambra dels Comuns del Regne Unit. Doncs bé, resulta que l'exposició tindrà la seva versió nord-americana a Los Angeles, i no és broma. Tot plegat sembla tret d'una fàbrica de xocolata, però no de la que es menja.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Hola, Julio. Encara falten setmanes per mudar-nos al camp, però et volíem preguntar sobre les assegurances i l'alarma, que així ens quedem més tranquils. Una abraçada, gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
Ara parlant del Barça, deixeu-me dir aquesta notícia d'última hora que us comentàvem fa uns moments i que evidentment en parlem d'aquí una estona aquí al món a RAC1 amb alguns dels protagonistes la causa del tsunami democràtic, som a un altre exiliat. Ahir parlàvem d'Oleguer Serra, de la Junta d'Òmnium. Ara hem de parlar també del periodista de la directa, Jesús Rodríguez, el que ha comunicat que també està exiliat en una entrevista precisament que avui ha donat a la directa. Per tant, ampliem ja les dosis d'exili. Estem parlant de Jesús Rodríguez, estem parlant també d'Oleguer Serra, estaríem parlant també de Rubens Wagensberg i estaríem parlant també ara del Josep Campmajor, una de les persones que també han estat molt properes al president Puigdemont, també imputat al cas del tsunami democràtic i que es troba en aquests moments també a l'exili, per tant, a Suïssa. És a dir, que ampliem, imagineu-vos com estem, que hem d'ampliar aquesta història. Per cert, que deixeu-me dir que coincidint amb l'exili d'Oleguer Serra i de Jesús Rodríguez, Òmnium Cultural ha desplegat aquest dijous a primera hora del matí una pancarta gegant a la terminal 1 de l'aeroport del Prat amb una advertència als visitants en anglès traduït al català. El missatge diu així: estimat visitant, recorda que Espanya protestar és terrorisme, porta't bé. Bé, d'aquí uns moments en parlarem i parlarem amb diversos protagonistes que ja tenim lligats, en diuen des de la redacció aquí al Món a RAC1, però abans deixeu-me saludar el que suposo que deuen estar fregant-se els ulls encara. Joan Jupallàs, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Jordi, què tal?
Molt bé, des de París, Joan Jupallàs, des de París, Joan Maria Pou. Hola, Pou, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Basté.
També des de París i, no a París, sinó aquí, Santi Segurola. Hola, Santi, bon dia.
Bon dia, des de Bilbao.
Aviam, Joan Maria. T'estàs fregant els ulls encara o no?
Que bé, per fi, eh? Aleluia, una nit europea espectacular, una nit per sentir-se satisfet, per sentir-se orgullós, per estar content, per estar emocionat, no? Quants socis i seguidors del Barça, Jordi, quan es va acabar el partit del City i del Real Madrid van dir: hosti, el Barça seria capaç de jugar un partit a aquest ritme, de competir 90 i escaig minuts d'aquesta manera? I segur que molta gent contestava: jo crec que no. Doncs bé, ahir la resposta va ser sí, i tant que sí. El Barça va ser capaç d'estar 95 minuts competint al màxim nivell. Quan va tocar patir, doncs va saber patir. Quan va poder dominar, va dominar. Va saber defensar de diferents maneres. Va ser capaç de fer 3 gols al Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain no hauria pogut fer més perquè, per exemple, va tenir 2 pals, però el resum és que sí, que el Barça evidentment pot eliminar el Paris Saint-Germain, que dimarts tornarà a ser un repte descomunal, que el Paris Saint-Germain continua tenint molts arguments per pensar que encara pot passar, però això d'ahir jo crec que en certa manera tanca una ferida que feia molts anys que sagnava, que és associar partits de màxim nivell fora de casa a Europa amb golejades en contra, no? I en canvi ahir no només no passa això, sinó que ets capaç de superar una situació delicadíssima amb el 2-1 i acabes guanyant el partit, per fi.
Sergio?
Sí, jo crec que coincideixo molt amb el Pou, amb la sensació que teníem tots que estàvem allà, no? De viure una nit d'aquelles que bueno, hem de recordar que el Barça no estava en un partit de quarts de final feia 3 temporades, 4 anys, i que durant aquests 4 anys, diguem que cada cop que el Barça se n'anava d'excursió per Europa, sortia escaldadíssim, i el seu estatus a Europa havia baixat a ulls de tot el continent, i sobretot es patia molt des del barcelonisme. Jo crec que ahir hi ha una reconciliació, no sé si absoluta, perquè falta el partit de tornada, però ahir el Barça feia goig amb un escenari de primer nivell i amb un estadi molt hostil i davant d'un equip que és un equip fet, com va dir Xavi, per guanyar la Champions, amb grans estrelles, amb un entrenador top, i el Barça va ser un equip madur, un equip coral, un equip que el pots equiparar física i tàcticament a qualsevol quart finalista que hem vist aquests dies, que per cert, quin espectacle, perquè són 18 gols entre tots els partits, amb una jornada, jo crec que meravellosa, no només ahir, sinó a tots els camps, cosa que també està bé subratllar, perquè el futbol a vegades ens avorreix, i aquesta setmana ha sigut tot el contrari. I jo subratllaria l'exercici defensiu del Barça, no? És veritat que el Barça marca 3 gols ahir i ho fa a París, però crec que la clau de tot és com el Barça ha canviat doncs de fa 2 mesos i mig, que si qualsevol de nosaltres hagués dit que el Barça li faltaria, arribaria a estar a 3 partits de la final, ens haguéssim pres per bojos, doncs ahir el Barça fa un exercici defensiu per mi extraordinari, perquè tot l'equip defensa, en especial el marcatge que se li fa esglaonat a Mbappé, em sembla de manual, i explica molt bé aquest esperit col·lectiu com s'ha transformat el Barça. Jo crec que ahir tots els jugadors van estar en el seu nivell o per sobre, i el que trobàvem a faltar del Barça precisament era tot el contrari, que és que no hi havia cap jugador que ens donés senyals d'estar passant pel seu millor moment. Ara, en canvi, és tot el contrari, i això repercuteix amb l'equip, i també subratllar la tasca de Xavi, perquè ahir la va encertar no només en el plantejament, sinó durant el partit, amb els canvis que van ser claus per, en els pitjors moments, revertir la situació, l'entrada de Pedri, en fi, la de Christensen també. Jo crec que el Barça va fer un pas endavant gegantí que portàvem esperant doncs potser 4 anys.
No sé si Santi Segura la posarà a igual vi. Què et va semblar ahir, Santi?
Sí, no se puede decir otra cosa. Es el regreso del Barça al lugar que le corresponde en el escenario mundial, europeo desde luego, pero bueno, teniendo en cuenta que la Copa de Europa es la competición más importante que hay en el mundo, y que el Barça ha estado tan lejos de estar en esta situación, creo que fue un partido, yo creo que clave para lo que puede ser la renovación del Barça, la renovación del peso del Barça en la gran estructura europea del fútbol. En realidad es Ulises regresando a Ítaca, ¿no? A Ítaca. Una travesía larga, una travesía dura, una travesía con muchos fantasmas, con muchos problemas. Pero pase lo que pase en la eliminatoria, yo creo que el Barça es decididamente favorito, porque ya está en una situación que la que se puede hablar objetivamente de que tiene la eliminatoria más en sus manos que el Paris Saint-Germain, llega con ventaja, ha demostrado en París que es un equipo capaz de competir perfectamente con el equipo francés. La sensación es que algo se ha unido en el Barça, algo funciona ayer definitivamente, porque no fue un partido de cosas, de detalles, de un jugador o de dos jugadores, fue un partido de todos, un partido de gran exigencia defensiva, evidentemente atravesó por problemas, sobre todo al principio del segundo tiempo, pero sinceramente creo que eso se esperaba, y en general no hay nada que se pueda decir, aquí hubo problemas, los hubo, pero los solventaron. Me parece que fue un partido que consolidó a Rafinha, tan puesto en cuestión, tan cuestionado durante tanto tiempo, como un jugador que tiene esa cosa que a veces el aficionado no cuenta, o los medios de comunicación no cuenta, que es la insistencia a lo largo de la temporada, porque cifras tuvo el año pasado y este año también, pero necesitaba un partido que lo consagrase delante de la afición. Ayer lo hizo. Fue un partido para Lewandowski, también muy criticado. Partidazo de Lewandowski, en mi opinión. Partidazo de Gundogan, también en mi opinión. Y esa luz, ¿no?, que transmitió Pedri también, que viene con tantos problemas, con tantas dudas, ya no de él, sino ya desde fuera con respecto a Pedri, en su primera acción demostró que tiene cosas que no tienen la mayoría de los jugadores, ni tan siquiera los grandes jugadores, ¿no? Ese pase fue sensacional. Para mí es un momento de gran felicidad para el Barça, porque hasta cierto punto inesperado, ¿no? Porque
claro, sí, aquí, se esperaba aquí la pregunta, yo creo que esta es la gran pregunta, la primera frase que he dit a les 8 avui és, i no sé quin pot donar resposta a això, si el Santi o el Joan Ju, que els coneix, o el Pou, que viatja habitualment amb ells, que és, què ha canviat o què ha passat en aquest equip? És a dir, això neix a partir del moment que Xavi anuncia que deixa l'equip a final de temporada, Joan Ju?
Aviam, el futbol té molt d'imprevisible. Jo crec que aquest tipus de canvis de dinàmiques a vegades no tenen per què tenir una explicació científica o digue-li de... Va ser en aquell moment que... Però sí que és veritat que el punt d'inflexió és la derrota de Villarreal i que no només es produeix l'anunci de Xavi de que plega, sinó que hi ha molta xerrada dels jugadors entre ells, etcètera, etcètera. Però no és una millora de la nit del dia, perquè si recordem va haver algun altre partit després de la derrota de Villarreal que tampoc va ser espectacular. El que sí que passa és que el Barça comença a no perdre partits, a no rebre molts gols, i aquí sí que hi ha una clau, una variant tàctica, que és la de la inclusió de Christensen, que els propis jugadors, Araujo, per exemple, ho verbalitza amb els mitjans de comunicació dient que necessitaven parar la sagnia, diguem, no? I a partir d'aquí el Barça comença a guanyar confiança i és veritat que ha tirat molt, molt cap amunt. El que passa que no esperàvem el partit d'ahir. O sigui, qui esperés el partit d'ahir, doncs o menteix o és mentalista. Jo crec que tots diguem que signàvem que el Barça assegurés que sortia viu de París com perquè el partit de Montjuïc tingués cert sentit. I no esperàvem ni l'actuació del Barça, ni el seu nivell, ni guanyar el partit. Per tant, jo crec que sí que hi ha molta cosa que s'ha parlat allà dins, que l'efecte de l'adeu de Xavi potser ha sigut també, ha tingut una mica a veure, però jo crec molt també amb aquesta imprevisibilitat del futbol, no? Que de vegades les dinàmiques no saps per què es produeixen, i a la història del futbol i a la història del Barça està ple. Recordo ara aquell 6-3 a Saragossa de Cruyff, que semblava que s'acabava el món i des d'aquell partit resulta que van començar a guanyar partits i van guanyar la Lliga. En fi, jo crec que el misteri també s'ha de contemplar com a possible explicació, perquè el futbol té molt de misteri.
Aviam, Joan Maria, què dius?
No, en la línia del Joan Jul li compro i firmo aquest component a vegades inexplicable que tenen les trajectòries dels equips, el 6-3 aquest famós que diu de Saragossa, o la famosa baralla Luis Enrique, Messi, Anoeta, que està a punt d'acabar com el Roser de l'Aurora, i a partir d'allà el Barça fa una temporada que acaba amb el triplet, i podríem posar molts altres exemples, no? de moments que vist després quan s'acaba la temporada es poden considerar com punts d'inflexió. Jo crec que és evident que el que passa a Montjuïc després de la derrota contra el Villarreal sacseja a l'equip, però jo crec que més enllà que algun jugador es pugui sentir més o menys alliberat de la pressió perquè l'entrenador diu que se'n va, jo crec que el que passa és que la derrota, el tipus de derrota, més el que fa l'entrenador, el que suposa és un terratrèmol al grup, i que jo crec que allà sí que tothom es mira a la cara, no?, els uns als altres i diuen, escolta, hem arribat a una situació gairebé límit, el nostre entrenador diu que se'n va perquè creu que és el problema, això és un despropòsit, és un desgavell, i crec que tant el cos tècnic com els futbolistes fan un pas endavant, diuen les coses pel seu nom i es comença a treballar i a pensar d'una manera diferent. No? Jo crec que una mica d'això hi ha, no tant pel fet que diguéssim que hi pugui haver conseqüències en la mentalitat dels jugadors perquè Xavi se'n va, sinó el que significa que el teu entrenador després d'una derrota com aquella digui escolta, m'aparto perquè crec que sóc jo el problema, no? Jo crec que això fa que els jugadors facin ei, que som el Barça, que som jugadors del Barça, què està passant aquí? Això sumat a això, no? Alguns moviments tàctics que també han millorat sensiblement l'equip, però jo crec que el nivell d'implicació individual ha canviat radicalment.
Segur-la?
Deixa'm dir només, Jordi, una cosa. He parlat de Christensen com a entrada tàctica bastant transcendent, però hi ha una altra inclusió en l'equip que aquest sí que transforma moltes coses, que és Cubarsí. No desenvolupo per el tema perquè per deixar parlar el Santi, però crec que explica moltes coses també d'aquesta millora futbolística i defensiva, i ja ho deixo.
Mm-hmm. Santi.
No estoy de acuerdo con la con esa mirada de causa-efecto. Dimito pero sigo y el equipo reacciona porque el problema soy yo, o la mirada que se tiene de mí, o las opiniones que se tienen de mí, o el mal rollo que hay sobre mí en este momento mediáticamente. Yo creo que eso... A veces en el fútbol se buscan explicaciones mágicas para explicar lo que es inexplicable o no tanto. Yo creo que han pasado muchas cosas que no tienen nada que ver con la decisión de Xavi. Todavía recuerdo aquella famosa temporada 2003-2004 donde Rijkaard estaba a punto de ser despedido del Barça en diciembre, principios de enero, y se atribuyó la recuperación del Barça a la llegada de Davids, que si hubiera sido tan importante hubiera seguido en el Barça muchos años y hubiera sido un jugador digamos básico en lo que luego fue el Barça, y Davids pasó prácticamente de puntillas por el Barça. Pero se necesita una explicación lógica para lo que no es, o para lo que no parece lógico, y sin embargo han ocurrido cosas lógicas desde en los últimos meses, en el último mes más bien diría. Uno, la victoria sobre el Nápoles, sufridísima en algún momento, pero que tuvo ese componente dramático, ese componente teatral que prendió en los jugadores y que prendió en la afición. Y inmediatamente después la victoria sobre el Atlético de Madrid. Quiero decir que en los dos partidos Christensen fue una figura, digamos, lateral. Frente al Atlético de Madrid no le vimos, y frente al Nápoles fue sustituido cuando el Nápoles estaba ejerciendo, digamos, el poder en ese partido, cuando estaba a punto o estuvo muy cerca de empatar el encuentro. Me parece que son muchas cosas más. Creo que en el centro del campo han intervenido hombres que han sido, que han actuado en mejores posiciones, más favorables a sus cualidades, más jugadores además. Es decir, yo creo que Sergi Roberto ha contribuido muchísimo en este tiempo. Y al final también la entrada de el tener en el medio campo más posibilidades de rotación también ha funcionado. Pero yo creo que el papel que han cumplido en toda esta historia jugadores como Sergi Roberto, como Gundogan y como Fermín merece apreciarse especialmente. Y creo también que de lo básico, de lo que se ha dicho tantas veces, no se puede añadir nada más a Cubarsí. Koundé probablemente jugó ayer el partido de su vida en el Barça, lo digo sinceramente, un jugador que a mí no me merece especial garantía, pero hay que decir que ayer Mbappé dejó muchísimas dudas sobre qué tipo de jugador es. Sabemos que es un jugador buenísimo, pero juega como un veterano revenido, eso es así, un jugador que solo está a su cosa, y eso... digamos que deja al Paris Saint-Germain y deja su futuro en una situación bastante expectante. Por lo demás, yo sí creo que el Barça ha cogido ese segundo o ese tercer aire que es tan importante a estas alturas de la temporada, y poco a poco en cada partido va ganando la confianza que le ha faltado no solo esta temporada, sino todas las temporadas anteriores. Cuando digo todas las temporadas anteriores, cuando viajaba a Europa casi intimidado. Eso es así. Y esta misma temporada perdió con dos equipos que parece inexplicable, que el Amberes y el Shakhtar Donetsk. Pero el fútbol gira y las decisiones que se han tomado, no la decisión de me voy pero me quedo, son buenas por parte de Xavi. Y son buenas por parte del club. Y sobre todo son buenas por parte de sí. Los jugadores que han respondido.
Pou, volies dir alguna cosa?
Sí, no, simplement sí. Que ara hi ha un altre repte en aquest sentit, que és que precisament tu ara has de rematar la feina a casa sense Christensen i sense Sergi Roberto al mig del camp, no? Que els dos estan sancionats. Per tant, veurem si el sistema defensiu que ahir en la majoria de minuts va funcionar de nassos es pot mantenir a aquest nivell sense cap d'aquestes dues peces. És a dir, a veure en quin mig del camp surt Xavi per intentar mantenir aquesta capacitat defensiva que va tenir ahir, sobretot durant molts minuts amb Sergio Roberto acompanyant Frenkie de Jong, però després també en el tram final amb Christensen al camp. Mm. A veure què fa.
Són 9:45, deixem-me fer una pregunta. Ara parlava el Santi Segurola del PSG. No oblidem que el PSG fa un temps era l'equip gran temut per la inversió econòmica que havia fet, etc etc. Ahir vam veure, jo no recordo un partit tan dolent de Mbappé, vaja, tan desconegut, tan desorientat, tan inexistent com el de d'ahir. Un porter que Donnarumma que de boca que semblava llavors un autèntic porter de futbolín, una defensa amb el gol de Christensen que semblava el tocador de la senyorita Pepis. És a dir, en general vam veure un PSG molt lluny del que s'espera d'un equip amb una inversió econòmica tan bèstia com aquesta, Pallàs.
Sí, jo crec que hi ha una sobreexcitació del PSG. És aquest és un club que no ha guanyat mai la Champions, i ahir els que vam estar a París vam comprovar de primera mà aquest odi visceral una mica prefabricat que li tenen al Barça, que jo atribueixo a la falta d'història, perquè és un club que es va fundar el 1970, vol dir que em sembla que els que estem aquí, el Pou no, però els de més em sembla que tenim més història que el PSG, i jo crec que ells han creat com una mena d'enemistat una mica artificial amb el Barça, perquè necessiten equips antagònics, com doncs perquè a França no el tenen, perquè realment el seu domini és extraordinari, i tenen un neguit davant de la Champions que jo crec que al final traspua molt. Fins i tot et diria que la roda de premsa de Luis Enrique té una mica d'això també, que és una posada en escena una mica, no sé, que ens va desconcertar, perquè no tenia molt de sentit. I jo crec que aquesta excitació al final no és contraproduent, no? Ara, jo no li trauria mèrit al Barça. És a dir, si Mbappé no va fer un bon partit és perquè el Barça va fer un plantejament extraordinari. Ara era Koundé el que el marcava, però si Mbappé sortia del primer regat, estava Araujo, i si Mbappé canviava de banda, també Cubarsí van veure i altres jugadors que estaven a les ajudes. Sí que és veritat que aquest tic de jugador divo, una mica que està per sobre del bé i del mal, comença a detectar-se amb segons quins... és a dir, no és un jugador que ajudi Mbappé especialment en defensa, s'allunya del partit si la jugada no el demana, en fi, que és veritat, no?, que això, però jo crec que Mbappé continua sent un jugador absolutament diferencial, que el Barça no en té d'aquests, per molt que Rafinha ahir fes el partit de la seva vida. I sí, en el que sí que estic d'acord és en que el seu porter, el Donnarumma, va fer un partit nefast. És a dir, un porter que mereix 2 metres pràcticament i no surt de sota pals, i que Christensen és capaç de marcar un gol a l'àrea petita rematant de cap per un córner, jo crec que sí que el porter, per mi, sí que va estar horrorós. L'altre, el mèrit jo li donaria al Barça perquè té bons jugadors, perquè té bon entrenador al PSG, i si li falta aquest punt de tranquil·litat, de pausa, etc., jo crec que és una cosa d'excitació del club, que és que viuen absolutament obsessionats. La coreografia prèvia al partit va ser una absoluta anada d'olla, per mi bastant infantil i cutre, amb músiques de pel·lícules, de la Guerra de les Galàxies pel Barça, com si fos Darth Vader i de Superman quan sortia el PSG, una cosa bastant cutre. I en fi, jo crec que, tant de bo triguin en guanyar-la, perquè això voldrà dir que el futbol més arrelat, més històric, doncs encara guanya la partida.
Pum.
Sí, jo crec que hi ha una part del rendiment del Paris Saint-Germain ahir que té a veure amb un plantejament i amb una execució del Barça d'un nivell altíssim. Jo crec que el Barça és el responsable del partit de Mbappé, però jo aniria molt en compte, encara queda tot un partit de tornada. Va fer un hat-trick en una final d'un Mundial, vull dir que a veure quants jugadors fan un hat-trick en una final d'un Mundial amb 20 i pocs anys, vull dir, és un jugador que quan rep la pilota genera pànic, eh? Tot i que encara hi hagi molts defensors entre ell i la porteria. Vull dir que jo crec que encara s'haurà de picar molta pedra, tot i que ja arribarà dimarts i ara del que es tracta és de gaudir del que va passar ahir. Però compro la tesi de la sobreexcitació del Joanjo i crec que el Barça va encarar emocionalment el partit d'una manera molt més intel·ligent i molt més pràctica que no pas al Paris Saint-Germain de Luis Enrique.
Abans d'acabar, si em permeteu, uns comentaris d'Extraradi, zona Kinkis. Val? Dic perquè, jo em vaig assabentar perquè el meu germà em va enviar el vídeo al final del partit, estava escoltant la transmissió del Pou, del Barça Juga RAC1, durant tot, com sempre faig, i estava escoltant, i de cop i volta el meu germà em va enviar aquest vídeo, però no m'ho puc creure, no m'ho puc creure. Era el que havia passat durant el partit del Barça, vaja, abans del partit entre el Barça i el PSG, amb una xerrada que hi havia, em sembla que hi havia el Valdano, em sembla que hi havia la presentadora, la Susana Huasch, i el Mono Burgos, que va demostrar ahir que va aprendre a parlar veient la saga del Planeta dels Simios. Ho dic perquè el Mono Burgos va dir això parlant de Lamin Yamal.
Però mira, 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 mira que calidad, mira que toquecitos de Lamin Yamal.
Hermano, 16 añitos.
Pero este chaval, oye, ojo.
Que si no le va bien, termina en un semáforo, ¿eh? Y sí, bueno, en la vida. De momento, el fútbol es como la vida.
De momento, yo lo que solo sé es que el PSG...
¿Qué que sabe hacer?
Pues es que muchas cosas...
Després va sortir, en fi, intentant millorar això que ja estava tan malament fet, però jo no sé si ho millora o ho empitjora, perquè diu aquella frase espantosa de qui s'hagi sentit ofès demano disculpes. Sí, no, demanes disculpes per tothom, perquè alguns diuen no, és que no és xenofòbia, no és racisme, això és classisme, és igual, és intolerable que encara anem amb aquestes, amb un nano que a més és adolescent, vull dir, tot plegat, és que és molt cutre. I després afegeixo dues coses més. Una, abans del partit Real Madrid-Manchester City, això està per totes les xarxes, hi havia pancartes i crits d'autèntica diarrea mental d'un bon grapat de seguidors del Real Madrid contra Pep Guardiola, crits homòfobs d'un mal gust repugnant. Estaria bé que sortís la Federació Espanyola de Futbol ara organitzant un partit contra la homofòbia, com van fer amb el cas de Vinícius, amb el tema del racisme. Però suposo que com que no és, deu ser català i no és dels seus, doncs no es forçarà ningú ni a buscar qui hi ha al darrere. Mira que hi ha vídeos, que es pot trobar fàcil, perquè n'hi ha vídeos penjats a les xarxes socials terribles. I aquí afegeixo una tercera, que també em sembla que és important i que el Barça jo crec que hauria d'actuar. Més fàcil ho té el Barça, més, perquè pot retirar el carnet de soci als cretins que van fer la salutació feixista al Parc dels Prínceps de París i que van ser captats per algunes càmeres i per un fotògraf del diari francès Le Figaro enmig de les graderies. Ho dic perquè aquí, qui estigui lliure de pecat, que tiri la primera pedra. Però repeteixo, entre un comentarista que ja també el que el va fitxar es va lluir, com el Mono Burgos. Dos, entre els sotacarros i cretins i... que van fer totes les pancartes contra Guardiola, que a més homòfobes del segle XV, gairebé de les èpoques de Torquemada. I la tercera, els feixistes ahir que anaven amb el Barça aixecant el braç, doncs déu-n'hi-do lo mago que ens està quedant el futbol, Pou.
Sí, bé, el futbol, com ho hem dit moltes vegades, no deixa de ser un... no? De reflectir el que passa en molts sectors de la societat i malauradament doncs encara s'haurà de lluitar molt i parlar molt i dir molt les coses com les estàs dient tu, perquè això, no? per atacar de manera frontal el racisme, l'homofòbia, el feixisme i tots aquests ismes i totes aquestes fòbies que encara corren desencadenades per la nostra societat. Jo crec que en aquest sentit cadascú des de la seva posició s'ha de ser incansable. I s'ha de ser jo diria que s'ha de ser molt contundent i que tot i que sembli que és un petit gest fer-lo, tot i que digués aquesta denúncia ara aquí, fes-la. S'ha de ser sistemàtic en aquest sentit, perquè és l'única manera de com a mínim contenir aquestes tendències que realment posen la pell de gallina, fa por, com, no sé, la meva percepció és cada vegada aquesta gent se sent més legitimada i més desvergonyida a l'hora d'expressar idees que em semblen absolutament nefastes, o sigui, nefastes.
Joanjo.
No, jo, ara, el tema en particular del món de Burgos, ja fa temps que, tant en tant, quan veig les transmissions on aquest senyor està als platós, penso que la persona que va fer el càsting no tenia ni idea, perquè és un paio que com a porter suposo que ho va fer bé, tot i que era una mica celebrat, però com a comentarista, no tots els exjugadors poden sentar-se a un plató i dir coses interessants sobre futbol. N'hi ha que ho fan molt bé i n'hi ha altres que són que no saben parlar i que no saben estar a lloc i que ahir, no només ells, sinó tots els l'acompanyament dels que estaven amb ell, que amb aquells riures que són pràcticament fan més mal encara, no? perquè em semblen de no saber estar i a més de riure les gràcies d'un comentari absolutament lamentable. I respecte al tema de la Guardiola, a mi em va provocar una repulsió molt bèstia i és una mica el que explica el que ens trobem en aquests moments, que és que el relat el fabriquem en funció de a qui li afecta. És a dir, el Real Madrid crea tot una mena de discurs al voltant de la defensa de Vinícius, però la generositat i l'aplicació d'aquests principis, d'aquests valors, s'ha de veure quan afecta a algú que no és dels teus. I llavors és aquí on el futbol treu el pitjor de cadascú, que és portar la rivalitat a tots els terrenys. I en quant a racisme, xenofòbia, homofòbia, no hi ha rivalitats. Has de denunciar el que passi, i més encara si són els teus que ho fan, perquè així l'exemple que donis serà molt més potent, perquè si no, no tindrà cap força, que és el que està passant. Ara discutim a veure qui és el que insulta pitjor, etcètera, etcètera. A mi em sembla que la pancarta i el que es diu de Guardiola als voltants del Bernabéu és gravíssim i és fastigós. I si hi ha
I no val, perdona, Joanjo, i no em val dir que com que no és dins del camp, el Madrid no hi té competència. De la mateixa manera no, que en el seu dia Joan Laporta va actuar contra tota aquesta gentussa que anava al Camp Nou, que alguns estan empresonats, per cert, que van anar al Camp Nou a rebentar l'afició que dignament va amb el Barça, el mateix hauria de fer ja d'una punyetera vegada el Real Madrid amb personatges tan nocius com aquests, tu, encara que sigui fora de l'estadi.
Sí, no, i que hi ha vegades que s'ha actuat, ara no sé si va tirar endavant o no, ara no ho recordo, però als voltants em sembla que va ser el Metropolitano, uns quants tarats i feixistes també van començar a proferir crits racistes contra Vinícius als voltants de l'estadi, i no sé si va acabar actuant o si va anar, però va haver denúncia, que és el que s'ha de fer, evidentment. Jo crec que és el que deia el Pou, aviam, la pujada de les ultradretes al final es reflecteix a tots els àmbits de les nostres vides. Hi ha més agressions homòfobes al carrer, i el futbol és un terreny doncs aquest tipus de personatges es mouen amb més llibertat. I si al Barça hi ha un grup de seguidors que aixequen el braç com en els anys 30-40, doncs el que ha de fer el Barça és localitzar-los i agafar la seva identitat i no tornar a deixar que representin el Barça. Així és com es fa, i així es fa més coherent el discurs dels valors del Barça, que evidentment ja sembla caducat, però s'exerceix amb mesures així, no amb paraules, sinó amb fets.
Val. I Santi Segurola?
Bueno, yo no me parece que la situación en el fútbol sea tan grave. Ocurren episodios, y hay episodios que son relevantes y que merecen ser detectados y castigados, además. Y creo que además tenemos que tomar conciencia. Pero de estas intervenciones que estoy escuchando, parece como que lo normal en el fútbol empieza a ser episodios de esta naturaleza. Yo creo que no es verdad. Yo creo que en el caso de Vinicius, que hay un problema, pero también hay muchos problemas añadidos que no tienen que ver y que además no me parece que están tan enraizados en el fútbol como se dice. Yo creo que hay un punto de oportunismo también por parte de algunos dirigentes que pretenden sacar ventaja, hasta sacar ventaja cosmética, por decirlo de alguna manera, comercial a todo esto. Hay que decir que el famoso partido del racismo Brasil-España en el Bernabéu, sí. El dinero recaudado no fue para SOS Racismo o para alguna organización de las que combaten esta lacra. Fue a la buchaca de las federaciones.
¿En serio? Así.
Hombre, claro.
Sí. No sabía això.
Hombre,
sí. O sigui, es fa un partit contra el racisme i els diners recaptats van per la Federació Espanyola.
Eso es el cuento chino que los medios de comunicación nos hemos contado nosotros para intentar vestir un santo que estaba más que vestido. Más que vestido porque el dinero recaudado por los derechos de televisión, por la taquilla y tal, no ha ido a ninguna organización que se preocupe, que esté dedicada a luchar precisamente contra aquello, contra lo que se decía luchar. Simplemente se pone en marcha toda esa maquinaria publicitaria, propagandística, en el periodismo, por parte de los clubes que tienen potencia mediática, y hasta luego. Y luego, si te he visto, no me acuerdo. Todo eso va para llenar las arcas de quien corresponde, que es las dos federaciones. La brasileña y la española. Fíjate que dos federaciones que les hemos tenido más tiempo en los tribunales que en ningún otro lado. En cuanto a lo de... Yo creo que el partido del otro día, del Manchester City-Real Madrid, no estoy en las redes sociales. No tengo ninguna duda de que se dieron episodios concretos. Pero yo el ambiente que vi en el Bernabéu no me pareció que tuviera esa virulencia de pasados partidos del Manchester City, concretamente con Guardiola. No te digo con aquellos del Barça, donde se ponían pancartas de tu dedo no señala el camino y todo este tipo de cosas que permanecían allí durante semanas. El fútbol tiene estas cosas, pero dentro de lo que cabe, yo creo que nadie puede controlar que cinco desgraciados hagan el saludo nazi, o que los hinchas, muchos de los hinchas del Paris Saint-Germain sean unos descerebrados en París y fuera de París. Digamos que, pero en general, me parece que tampoco podemos desbordar dando la sensación de que todo es una catástrofe. Yo estoy en Bilbao, hoy 1 millón de personas van a recibir al Athletic por la Ría, y va a haber un ambiente festivo, como rara vez se ve en el fútbol, y eso también hay que contarlo. Es decir, que tampoco tenemos que flagelarnos concretamente por cosas del fútbol que realmente, en muchas ocasiones, están, yo creo que, tratadas de una manera poco coherente por los propios protagonistas. Volvemos a decir lo del partido España-Brasil y lo del caso Vinicius, y que Vinicius apareciera en el palco rodeado de señorones allí, no lo sé, me pareció todo un poco grotesco. ¿Existe el caso? Sí. ¿Existe el problema? Sí. ¿Existe fuera del fútbol? Mucho más. ¿El fútbol es un nido de perversión? De ninguna manera.
Molt bé. Us agraeixo a tots tres. Recordeu que, és a dir, el que deia, això no s'ha acabat, és evident que no s'ha acabat, però que ningú no tregui als seguidors del futbol, i del Barça concretament, l'alegria d'una recuperació que semblava gairebé històrica, perquè feia 5 anys que el Barça no guanyava un partit fora de casa a la Champions League als quarts de final, amb la qual cosa...
La pena es que este partido, que va ser sensacional... No pueda jugarse donde
sí, claro, aquest és el problema. Aquest és el problema principal que jo veig. Efectivament.
És triste, les coses són com són i l'ambiente serà extraordinari, però este partido con el Paris Saint-Germain, després de lo que ocurrió ayer en el Parque de los Príncipes, merecía un Camp Nou reventón.
Repeteixo que ningú tregui l'alegria d'avui de l'equip, que això ningú ho pot treure, però que també a partir de demà el fre de mà posat, tenint en compte que el partit de tornada, tenint en compte que no juga al Camp Nou i que l'ambient de l'estadi olímpic, per molt que estigui ple de pataca, ho estarà, és el que és. I esperem, repeteixo, que el Barça prengui mesures respecte a aquests aficionats que avui han sortit en algun vídeo fent la salutació nazi ahir al Parc dels Prínceps de París, com esperem que el Madrid, que no ho farà, ho faci el mateix amb els que insultaven Guardiola, o a veure què fa Movistar amb el tema del Monoburgos. En fi, són les... falten 11 minuts per les 10. D'aquí uns moments al Món a RAC1, a la tertúlia, i saludarem gent que ha marxat per culpa d'un jutge, Manuel García Castellón, que està investigant el tsunami democràtic per terrorisme, i han decidit exiliar-se a Suïssa. D'aquí uns moments en parlarem aquí al Món a RAC1. Abans acomiadem Joan Maria Pou, Santi Segurola, Joan Jopallàs. Fins la setmana que ve. Bon dia i palante. Que vagi bé.
Bon dia.
Bon dia.
Ara tornem un segon. 10 minuts i les 10.
A Cellers Maset sabem que ara valoren més que mai poder compartir dinars i sopars en família. Perquè gaudeixi d'aquests moments, durant aquest mes, comprant els nostres vins i caves, aconseguirà regals i descomptes excepcionals. Truqui ara al 900-200-250 o entri a maset.cat i li portarem els nostres productes com sempre a casa seva sense despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.
És l'hora de pujar el tren de la notícia Renfe.
Uneix-te al programa Mas Renfe i gaudeix de tots els avantatges abans, durant i després del viatge. Mas Renfe és el programa de fidelització de Renfe, un programa dissenyat per a clients freqüents amb el qual volem premiar la teva fidelitat i millorar la teva experiència. Només per pertànyer al programa podràs aconseguir viatges amb els teus punts Renfe. Tota la informació a renfe.com.
Renfe, el teu tren.
Vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 13 d'abril. Descobriràs tots els nostres graus i podràs conèixer els nostres alumnes que són experts en tecnologia, emprenedors i en visió internacional. Inscriu-te a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
Notícia d'última hora. Troben avenços en la recerca cerebral. Electroencefalografistes descobreixen...
Hi ha notícies difícils de donar, però Citroën ho posa fàcil. Arriben els Easy Days amb condicions especials fins al 20 d'abril. I a més, 10 anys de protecció amb Citroën Tranquilitat. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Ai, els dilluns! No t'apassionen els dilluns? El sol brilla amb més força, el mar fa més olor de mar, la gent somriu, com m'agraden els dilluns! I els dijous també!
Eurodreams, el joc de loteries i apuestes de l'Estado, pot fer que els dilluns i els dijous siguin els teus dies preferits. Perquè amb Eurodreams pots guanyar 20.000 euros al mes durant 30 anys i molts premis més. No t'oblidis d'Eurodreams, perquè si ja hi ha 9 guanyadors a Espanya, tu podries ser el següent. Eurodreams.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Ja és aquí el nou catàleg Obramat 2024, amb marques professionals, estoc sempre disponible i els millors preus en codi QR per tenir-los actualitzats tot l'any. Aconsegueix-lo al teu magatzem Obramat.
Hola!
Quan tinguis una connexió tan bona que no faci falta que la teva sogra vingui a casa...
Ai, amb Gestel...
Te'n recordaràs de nosaltres. I quan et digui...
Ai, que bé que el veig per aquí. Això cada dia, eh?
Joé, amb Gestel...
Doncs també te'n recordaràs. Passa't a Gestel, que tens fibra i mòbil de qualitat per 43,95 preu definitiu. Truca al 1510.
Si me'n vaig a Arrakis, acabo amb sorra fins i tot a la roba interior. A la comarca puc mirar a tothom per sobre de l'espatlla. Me'n decideixo. Mira, millor me'n vaig a FNAC, amb totes les destinacions literàries a mà. Aprofita el mes del llibre a FNAC i emporta't una tote bag exclusiva amb un mapa literari perquè no et perdis. Perquè et sobren destinacions. Et falta FNAC.es.
Està bé que les finestres siguin molt aïllants, però si van amb persiana motoritzada, molt millor. Per això, només fins al 31 de maig tindràs el teu motor gratuït si instal·les finestres amb sistemes Comerlink. Entra a comerlink.es i informa-te'n. Finestres amb sistemes Comerlink. Conservem la teva energia.
Del 16 al 30 d'abril, el Festival Llums d'Antiga omplirà de música els edificis religiosos medievals de Barcelona.
Una experiència única que transportarà èpoques passades amb l'ensemble Obosom, Solazzo Ensemble, Olus i Oix i obres de Bach, Telemann o de Literes.
Entrades a auditori.cat.
Contracta la teva assegurança de llar amb Verti per només 78 euros i gaudeix de descomptes en els serveis de reparació i reformes. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps. Estalvia diners.
A Endesa celebrem més de 100 anys compartint Sant Jordi amb tu amb una oferta formidable. Si ja ets client de la llum, contracta també el gas i el seu manteniment i estalvies 580 euros en 2 anys. Busca el teu punt de venda més proper a tu.endesa.es i emporta't un regal.
Ei, digue'm una ruta diferent per anar a la feina.
Un altre cop no. No hi ha altres maneres.
Segur que sí.
No puc més. Recalculant. Recalculant.
Estrena el teu Seat Arona amb 10 anys de garantia i dona-li la volta a la rutina. Seat Arona. Tan nostre, tan Seat.
Ai, els dilluns! No t'apassionen els dilluns? El sol brilla amb més força, el mar fa més olor de mar, la gent somriu, com m'agraden els dilluns. I els dijous també.
Eurodreams, el joc de loteries i apuestes de l'Estado, pot fer que els dilluns i els dijous siguin els teus dies preferits. Perquè amb Eurodreams pots guanyar 20.000 euros al mes durant 30 anys i molts premis més. No t'oblidis d'Eurodreams, perquè si ja hi ha 9 guanyadors a Espanya, tu podries ser el següent. Eurodreams.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Si triar és estalviar for you, estalvia triant el 50% que tornen més de 1.200 productes. Com en l'oli d'oliva original sabor o extra suau carbonell. En compres un i et tornem la meitat del seu valor en un cupó per la propera compra. Fins al 24 d'abril als hipermercats, Market, Web i App. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Comença a veure i veure't bé en el mes dels progressius de Multiòptiques. Endut-te dues ulleres progressives Mo per només 189 euros. I si ho prefereixes, unes poden ser de sol i també progressives. Tria entre més de 1.000 models. Només a Multiòptiques.
Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa a Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu.
Perquè puc. Ell pot. I tu també pots amb la nostra assegurança de viatge. Perquè a FIAC Assegurances, les nostres 5 lletres estan sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
Un raig que va sortir del sol fa 8 minuts podria encendre ara mateix el llum de la teva cuina, preparar-te el dinar, rentar els plats. A Acciona Energia, líder mundial en energia renovable, ho sabem. Per això, ara instal·lem a casa teva panells solars per ajudar a conservar el planeta. I a tu, a estalviar a la teva factura. Entra a Hogares Acciona Energia i informa-te'n.
Xavi, volia parlar amb tu.
Digues.
Has de tenir personalitat. És que no pot ser que portis els cabells com tothom, amb el serrell recte, els cabells llisos, detalls daurats i l'ull maquillat estil Cleopatra. És que no pot ser.
Però si tu vas igual.
Ja, però jo he arribat primer.
Ja ha arribat el nou Rasca Gran Cleopatra de l'11, amb premis de fins a 500.000 euros i gran diversió. Rasca Gran Cleopatra. Es porta més que mai.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Cansat? Fatigat? És astènia. I contra l'astènia, Astenolit. Astenolit amb aminoàcids i vitamines del grup B t'ajuda. Amb una sola presa al dia i en només 12 dies, ho notaràs. Recorda, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Berti des de només 180 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Berti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Pràcticament les 10.
FIAC Assegurances t'ofereix el perquè de tot plegat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
Avui, amb la consultora Concepció Baray i els periodistes Neus Tomàs i David Fernández. A l'ull de poll, Mònica Hernández.
Bon dia.
Bon dia.
Hola, Neus Tomàs, com estàs, Neus?
Bon dia.
Hola, mestre David Fernández, bon dia.
M'agrada tot, bon dia.
M'agrada tot, bon dia. Hola, què tal, Mònica Hernández?
Hola, Jordi Basté, ultratumba. Com sí, estàs,
que,
Jordi?
Bueno, ara tinc... Ara és com si tinc...
Tens irritació de gola.
Sí, ja m'ho està mirant tothom, que tinc una irritació de la gola. O sigui, aquest és el diagnòstic. Un atac de tos aquesta nit, que escolta'm. I fins i tot a la redacció hem dit que hem de parlar d'aquest tema, perquè és que veu que hi ha una passa de tos i de coses d'aquestes aquí. Que déu-n'hi-do. De totes maneres, avui la notícia, més enllà del que va passar ahir a París, està a Suïssa situada, perquè recordeu que a finals de gener d'aquest any Recus avançava que el diputat d'Esquerra, el Ruben Wagensberg, s'havia exiliat a Suïssa per protegir-se, és que a més és d'això, de protegir-se, segle XXI, del jutge Manuel García Castellón, que és l'instructor de la causa del tsunami democràtic. Ahir vam saber que s'hi afegia l'Oleguer Serra de la Junta d'Òmnium, i aquest matí hem sabut que se n'hi sumaven encara dos més, el periodista de la directa, el Jesús Rodríguez, i l'empresari, el Josep Campmajor. Ruben Wagensberg, què tal? Bon dia.
Bon dia, com esteu?
Això tu?
Bé, bé, aquí estem bé i atents a les novetats que estem tenint al llarg d'aquest matí. Mm.
Jesús Rodríguez, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com estàs tu, Jesús?
Bé, bé, estic bé, em sento segur, em sento fort i amb la voluntat, doncs, de defensar-me i de denunciar tot el que està passant a l'estat espanyol, denunciar-ho de cara a Europa també.